Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix passen 7 minuts de les 11 del matí. Avui és 1 de desembre, comença l'últim mes de l'any i per molts el de més activitats, sopars d'empresa, compres de Nadal, celebracions familiars i sembla que un element ens jugui en contra doncs és el temps. La sensació aquella, no?, que tenim poc temps, que ens falten dies per poder complir els objectius que ens fixem. Doncs avui volem dedicar-li uns minuts a parlar d'aquest temps, precisament d'això, i de com gestionar-lo millor per poder-nos organitzar i aprofitar doncs els dies i viure més tranquils. Hem convidat d'una banda a la Mireia Cabero, jo no sé per què dic manta, de tenir fred ja, psicòloga i professora de la UOC i directora de Cultura Emocional Pública. Què tal? Molt bon dia, gràcies Mireia, abraçant vosaltres.
Gràcies.
I per dedicar-nos aquest temps avui i per parlar justament de com podem gestionar aquest temps, i a la Marta Junquelles, coordinadora de Barcelona Time Use. Que Marta, bon dia,
Bon
gràcies
dia.
També per estar amb nosaltres. Primer de tot, Marta, m'agradaria que ens expliquis una mica aquesta iniciativa, no?, el Barcelona Time Use, per tots aquells oients que no la reconeguin, no sàpiguen què és.
Sí, doncs molt bon dia i bon dia per dedicar temps al temps, no?, que és una mica el que estem fent avui. Doncs aquesta iniciativa, bàsicament, segurament que molts oients recorden la iniciativa per la reforma horària que va estar activa aquí a Catalunya des del 2014 al 2017, i al crear-se el pacte per la reforma horària, doncs la iniciativa ciutadana es va anar desfent. Però, justament, donat aquest context que ens envolta a dia d'avui, no?, i deies aquesta sensació de que no teníem temps i que les polítiques del temps encara els hi falta donar un impuls, ha tornat a ressorgir, i amb una vessant en catalana, com recollint aquest llegat que teníem, però també una vessant internacional.
Doncs després en parlarem més, Marta, si et sembla, però per començar, clar, li volíem preguntar a la Mireia què fa que tinguem sempre, no?, aquesta sensació que anem tard, que no tenim temps per tot... Com ho veus, Mireia?
Sí, ben bé sembla que estiguem molt compromeses i molt compromesos amb tenir una vida molt intensa, molt, molt plena d'acció. I és segurament per aquesta evolució social tan interessant que hem viscut. Per una part, les persones som més conscients que la vida és temps, per tant, el temps està per ser viscut, per ser gaudit i per ser omplert. En paral·lel, a nivell social, han aparegut una gran varietat de possibilitats d'omplir el nostre temps personal i professional. Per tant, volem i podem, però segurament no ho sabem viure prou bé. Tenim agendes molt exigents, no sempre prou flexibles, i segurament estem prioritzant erròniament els resultats, els rendiments, l'assolir. Per tant, hi ha un excessiu focus en el fer i en l'obtenir, i menys en el ser. Per tant, hi ha desequilibri entre el temps que enfoquem a l'acció i el temps que enfoquem a la contemplació, a la reflexió, a la consciència.
Clar, és això, aquesta immediatesa, no?, que volem resultats i els volem ja.
Clar, Marta, i això desequilibra.
Clar, això desequilibra, ens fa desequilibrar i estar una mica perduts. Marta, tu com ho veus?
Jo estic molt d'acord amb aquesta reflexió de la vida és temps. De fet, una cosa que tenim tots els oients que ens estan escoltant i nosaltres és 24 hores al dia. No en tenim ni més ni menys. Però el que sí que ens adonem és que aquest temps està molt desigualment distribuït. Què és el que ens diu una mica tots els experts internacionals? Doncs parlen de pobresa del temps, que és un concepte que el temps no tothom el pot viure de la mateixa manera. I a més veiem que les dones i la població amb menys recursos són els que tenen una pobresa del temps més gran. Per tant, per això diem que hem de posar el dret al temps, que hem de sensibilitzar, no?, que hem de ser conscients de que aquesta gestió del temps és importantíssima per ser més feliços.
Clar, i justament, Marta, quin tens tu, no?, per una bona gestió del temps.
Nosaltres, com a gestió del temps, sempre parlem amb tres aspectes fonamentals. Per un cantó, una gestió del temps més saludable. El 2017, el Premi Nobel de Medicina li van donar amb els cronobiòlegs, que són aquestes persones expertes que el que ens diuen és que tenim un rellotge intern a dintre cal que ens marca una mica el nostre ritme. Tots tenim, en general, més son al vespre. Doncs això és perquè hi ha com un rellotge intern que funciona. Per tant, si vivim més d'acord amb aquest rellotge intern, tindrem una vida més saludable. Si vivim d'una manera més saludable, podem ser més productius, és a dir, molt clarament, si dormim millor, al dematí ens despertem amb més energia. I, per tant, a la feina també podem ser més productius i podem dedicar menys temps i fer el mateix. I, per últim, si som més productius, també podrem ser més corresponsables amb la nostra família, amb la nostra parella, amb els nostres amics, però també amb la societat. Podrem participar més si tenim més temps lliure. Per tant, nosaltres sempre, quan parlem d'una bona gestió del temps, parlem d'una gestió més saludable, productiva i corresponsable.
Clar, Mireia, com es fa tot això? O sigui, com ho podem traslladar a la nostra vida? Clar, estem molt d'acord, amb aquestes...
Totalment.
...tres normes que ens dona la Marta. Però, clar, a nivell psicològic, com ho fem, això, nosaltres, a nivell humà?
A nivell humà, cal que tinguem present que se'ns ha regalat un xec en blanc, que és el temps, que no sabem fins a quan el tindrem actiu.
Clar.
Per tant, hem de ser molt conscients que la vida és curta i que passa molt de pressa i que la vida és avui i les 24 hores que tenim avui. Si la vida és temps, cal que aquest temps a mi em serveixi per viure la vida que jo vull viure i per poder-me convertir en la persona que jo em vull convertir, que sóc capaç de convertir-me. Per tant, això què requereix? Requereix d'una gestió del temps molt conscient, molt alineada i molt a mida de qui jo sóc, de les meves necessitats, dels meus dolors, de les meves prioritats, de la meva contribució social. I des d'aquí, alinear aquesta voluntat interior de viure la vida d'una manera determinada amb la gestió exterior d'aquest temps. I això és consciència i compromís. I avui en dia estem veient, precisament també pel que està dient la Marta, que no hi ha ni consciència ni compromís.
I fixa't tu, que ara estàvem parlant també d'aquesta immediatesa, no?, que ens marca la societat, que tot va tan ràpid, i clar, aquí les xarxes socials, jo no sé si són de gran ajuda, com ho veieu vosaltres, no?, que ens, diguéssim, que ens aboquen en encara molt més ràpid, no?, i que les coses vagin amb un altre ritme.
A mi hi ha un autor que m'agrada molt, que és el Cal Honoré, no?, que és un autor molt conegut, és el líder del moviment Slow, i bàsicament ell parla del superpoder del temps. Hi ha coses que el temps ens en les deixa fer més ràpid, no?, i per exemple les xarxes socials o connectar-nos amb una conferència en un altre país des de casa teva, clar, abans havies de desplaçar-te, etc. Per tant, hi ha coses que està bé fer-les ràpid. Però no cal que ho vivim tot amb aquesta necessitat d'estar corrent tot el dia. Hi ha activitats que és més saludable, que és més, ens fa més feliços viure-les més tranquil·lament. Llegir un llibre, fer-te una bona dutxa, parlar amb els teus companys, companyes, la teva parella. Per tant, nosaltres el que creiem és que una organització del temps més decent, més saludable, no?, el que dèiem abans, ens pot portar a més felicitat. I, de fet, quan parlem amb gent gran i els hi preguntes què haguessis canviat a la teva vida? Si heu fet aquesta pregunta, no?, la feia recentment, em deien, home, doncs tenir més temps per les coses que hagués volgut ser, per les coses que hagués volgut fer. Per tant, és importantíssim que tinguem consciència sobre com volem viure aquest temps, aquestes 24 hores.
Clar, la Marta deia, ens fa ser més feliços, no?, una bona gestió del temps. I, d'acord, ara hem de ser conscients, no?, de que hem de gestionar bé perquè d'aquí uns anys no ens passi això, no?, que dius, Marta, de... Ai, si hagués me'n penedeixo de no haver tingut tant aquell temps per estar, doncs, amb els meus nets, amb la meva filla, el que sigui. Com podem fer això, a Mireia? Com podem gestionar aquest temps? Quins consells ens donaries, tu, no?, per començar? Som conscients, això ja ho tenim.
Som conscients. Sensibilitzar-nos en la importància del temps de qualitat i de l'estar present en el temps que estem vivint. Una vegada tenim això, que són aquests principis bàsics, la vida és temps, el temps el vull viure amb qualitat i amb presència, perquè és el que m'acabaré emportant de la meva experiència de vida.
Uh-huh.
El següent pas és conèixer més a mi mateixa, què és el que jo estic necessitant, què és el que vull viure, i com la meva agenda pot donar resposta a aquestes inquietuds interiors. Clar, una vegada tenim l'agenda muntada, cal veure com ens hi relacionem amb aquesta agenda, precisament per aquestes exigències i aquestes velocitats en les que estem vivint. I fer-la d'una manera més orgànica, més sostenible, que ens permeti posar en el centre el nostre benestar emocional, però no només el nostre, sinó el del nostre col·lectiu de referència i la nostra comunitat. I aquí ens cal estar molt compromeses amb aquest benestar emocional. I hi ha vegades que viure la vida de les 24 hores, viure en 15 amb tanta velocitat, si som conscients de l'impacte real que té per nosaltres a nivell emocional, a nivell físic, a nivell relacional, aquesta celeritat, fàcilment acordarem que no és el que més ens convé. Llavors, cal poder tenir aquesta cintura, aquesta flexibilitat, per poder distribuir aquestes activitats que a mi m'importen fer, perquè el primer que cal fer és deixar anar tot allò que per mi ja no té sentit i ja no m'hi comprometre. una vegada he estructurat, és poder viure present a present allò que estic vivint i deixar que m'ompli, i deixar que l'experiència m'ompli i jo mateixa ompli l'experiència de mi i del que la vida m'està portant. I tan bon punt em toca canviar, està molt en el present.
Viure el present, no? Es creu que estaves parlant i dic, és que és viure el present, no, Marta?
Totalment. I, com dius tu, ser-ne molt conscient del que estic fent ara i a quina velocitat ho volem fer. No, el que estic fent ara i a quina velocitat ho volem fer. No cal tot, com dèiem, no cal tot fer-ho corrents. Disfrutem cada moment amb la velocitat que toca. I nosaltres el que sempre diem és que no volem tornar amb els horaris, amb l'organització del temps que teníem abans de la pandèmia. Crec que això és interessant, que cal que hi hagi un canvi de paradigma amb la manera com vivíem aquest temps. No li hem donat importància, és a dir, ens han educat, tots sabem, segur que tots els oients que ens estan escoltant saben com podem menjar més saludablement. Però sabem com podem viure aquest temps, aquestes 24 hores, d'una manera més saludable? La Mireia ens donava alguns consells, no? Però crec que és importantíssim que siguem conscients de que aquesta informació de com viure més saludablement, que no tinguem tants problemes per dormir, no? De fet, les dones d'Espanya som el col·lectiu dins de la Unió Europea que tenim més problemes per anar a dormir. Les dones dormim i ens costa més anar a dormir que els homes, no? I tot això ens ensenyen diferents estudis sobre aquests usos del temps. Per tant, la primera pas importantíssima és ser conscient de que es pot viure d'una manera alternativa. I nosaltres pensem que per això és important i posar el dret al temps a l'agenda. I això és el que vam fer a finals d'octubre. Vam firmar una declaració on va venir el president Pere Aragonès, però també gairebé més de 100 actors mundials que ens posem d'acord en aquest moment amb aquest nou paradigma, després del panorama post-Covid, que cal posar el dret al temps com un dret de ciutadania.
Clar, Marta, ho dèiem a la presentació, tu ets coordinadora, no, del Barcelona Time Use, que és el vostre objectiu és establir aquestes polítiques a nivell internacional que fomentin aquesta bona gestió del temps. En altres paraules, reformar els horaris per millorar el nostre benestar. Per quins cal aquesta reforma horària?
Per quins cal? És a dir, nosaltres sempre parlem de que quan hem de fer aquesta reforma horària cal treballar a tres nivells. Cal treballar a nivell individual, com deia la Mireia, sensibilitzar-la, ser-ne conscient, però a nivell individual no podem canviar els horaris ni de la feina, ni de les escoles, no? ni les activitats de consum. Per tant, el segon nivell és també a nivell català, a nivell de les institucions catalanes, organitzacions i institucions públiques han d'afavorir aquest dret al temps. I per últim, sí que el que observem és que hi ha unes tendències, i tu deies al principi, hi ha unes tendències a nivell internacional, que són la digitalització, la liberalització d'horaris, no? Aquesta idea de que totes les botigues estiguin obertes 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Bueno, som conscients que darrere hi ha una persona que no està amb la seva família, no? Per tant, ser molt responsable d'això. I com us deia, hi ha unes tendències globals que ens fan que també vivim el temps d'aquesta manera tan estressada. I per tant, creiem que també hem de pressionar els organismes internacionals perquè això passi.
En quin punt està ara mateix el tema de la reforma horària, Marta?
La reforma horària de Catalunya es va aprovar el 2017 i es va establir uns objectius fins al 2025. Han passat 4 anys i ens queden 4 anys. Per tant, estem a l'Equador. L'avaluació que en fem com a associació és que tant govern com entitats, la veritat que potser perquè hi ha hagut altres prioritats a l'agenda, no ho han prioritzat prou. I creiem que ara és el moment d'apretar l'accelerador i posar les polítiques del temps al centre. Això creiem també, i la bona notícia és que la nova conselleria que porta polítiques del temps, que és la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, ha expressat que vol fer que aquesta nova organització del temps realment ens puguem acostar amb aquests objectius del 2025. I el que us deia, doncs, que no només a nivell ciutadà puguem fer aquestes accions que ens deia la Mireia, sinó que també les administracions públiques i les empreses i organitzacions ens ajudin a poder viure millor.
Marta, com podem saber més activitats del que feu, activitats, iniciatives des del Barcelona Time Use? Com es poden informar els nostres oients?
Tot això tenim una pàgina web on ho anem explicant i també a través de les xarxes socials sempre som molt actius perquè creiem que la pedagogia i la sensibilització és clau perquè això passi.
Mireia, a veure, des del punt de vista psicològic, no? Clar, ara estàvem parlant, de fet, d'on parlaves abans, no? D'aquesta educació emocional, no? Que no sé, se'n parla poc, també, des de les escoles. També s'hauria d'incloure, no? Els nens, els infants, que tinguin eines per poder gestionar emocionalment el temps.
Mira, les escoles és on més excel·lentment ho estan fent, tot i que queda encara molt recorregut. Per què? Perquè és un entorn on, com que estan molt compromeses i compromesos amb el desenvolupament integral dels infants, hem pogut veure des de fa uns anys que el desenvolupament integral és també desenvolupament emocional i desenvolupament de la seva interioritat. Però l'educació emocional ja no pot quedar tancada a les quatre parets d'una escola. Per què? Perquè la pandèmia ha evidenciat que la nostra societat, la catalana, l'espanyola i la de pràcticament tots els països, no té la capacitat de per se de generar en la ciutadania resiliència emocional. És a dir, si no tenim una estratègia rigorosa i una metodologia pública i dins de les agendes de govern que posin en el centre el benestar emocional de la ciutadania i que, per tant, tinguem la voluntat de capacitar emocionalment a la ciutadania per poder tenir eines tant per gestionar els malestars i els dolors de la vida, que n'hi ha i n'hi ha molts, però al mateix temps també per poder-nos autogenerar benestar emocional no només a nosaltres, sinó a les comunitats de referència, estem construint persones amb baixa capacitat i intel·ligència emocional per poder viure en benestar. Per tant, és genial que les escoles n'estiguem sensibilitzades perquè és una edat on els infants són tan esponja que aprenen amb molta facilitat bons hàbits emocionals. Però és que hem de sortir al carrer, perquè la pandèmia no només ens està parlant de dolor emocional i de malaltia emocional a la infància i a l'adolescència, sinó que tenim índexs gravíssims que ja els teníem abans.
Clar, en hores que estàs parlant també de la pandèmia, la pandèmia també ens ha fet gestionar el temps, no? Perquè hem tingut com més temps, no? Per gaudir d'aquest temps i que al final no en sabien què fer, no? D'aquest temps, però si us sembla, se'ns ha tirat el temps a sobre. I clar, a mi m'agradaria abans de que marxéssiu, Mireia, des del teu punt de vista, no? Què hauríem de fer, no? Anunciàvem als nostres oients, ara que comença el desembre, la marxa enrere cap al Nadal, per organitzar-nos millor el temps i no arribar tan atabalats el 25 de desembre, no? Que tenim a vegades, moltes vegades, aquesta sensació d'arribar, arribar, arribar, que arriba el 25 de desembre, haig de fer tantes coses, què ens recomanaries tu?
Mira, decisions conscients, decidim exactament què és el que volem fer i el que no ens cal fer. Per tant, deixem anar el que sobra i quedem-nos en el que realment apreciem i valorem. Focus en el present, quan estigui fent alguna cosa, l'estic fent perquè només necessiti aquella estona per fer-la, no gaire estona més. I molta flexibilitat. I gaudir, perquè al final, siguem Nadals o no siguem Nadals, estem per gaudir a la vida.
Marta, tu quines mesures creus que hauríem de prendre per planificar-nos i viure millor?
I ara que s'acosta Nadal i tothom fem aquest balanç, no?, a final l'any, i quina llista de desitjos tenim pel 2022, jo crec que és moment, doncs, que a la llista de desitjos tothom hi posem un element de com poder organitzar millor els nostres horaris. Cadascú amb el que vulgui. Però, per exemple, decidir si vull avançar els meus hàbits. Potser no anar a sopar tan tard, dinar una mica més d'hora. No cal dues hores abans, però 30 minuts cada dia. Abans d'anar a dormir no utilitzar pantalles, no? Sinó que realment relaxar-te, no? Estar amb el teu ser, que deia la Mireia. I tot això ens ajudarà a tenir una vida millor, n'estic segura.
Doncs Mireia Cabero, psicòloga, professora de la UOC i directora de la Cultura Emocional Pública, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. També la Marta Junqué, coordinadora de Barcelona Time Use. Gràcies de bo a les dues. Hem gestionat, jo crec, prou bé aquest temps i de ben segur que n'aprendrem pels propers dies. Gràcies i que tingueu molt bon dia.